avançàvem ahir a la tarda, just després de conèixer la notícia. El Tribunal Constitucional reitera la presó preventiva per Dolors Bassa. Miquel 40.
Bon dia de nou. El ple del Tribunal Constitucional ha desestimat per unanimitat la petició de la torroellenca Dolors Bassa, per qui es demanen 16 anys de presó en el judici del procés independentista al Tribunal Suprem, d'alliberar-la. Confirma la presó provisional dictada que va dictar Pablo Llarena al març del 2018. El Tribunal Constitucional considera que la decisió cautelar del Suprem va tenir un supòsit adequat i ha respost a una finalitat constitucionalment legítima. La defensa de Bassa assegurava que les resolucions impugnades vulneraven el seu dret a llibertat i a la tutela judicial efectiva. Davant d'això, la resolució del TC recorda que hi ha risc de fuga i de reiteració de l'activitat criminal. Bassa havia al·legat que ella va anar a declarar el dia que la van tancar, el març de l'any passat, i que, en canvi, Marta Rovira no ho va fer. Ho diu per defensar que no hi ha cap risc de fuga i només té la voluntat de respondre davant de la justícia.
I això vol dir que ara Dolors Bassa ho té més fàcil per al·legar al Tribunal de Drets Humans que s'han vulnerat els seus drets humans i és l'últim pas que li quedava a l'Estat abans d'anar a Europa. Més notícies. Ahir al vespre, el grup municipal PSC Independents per la Bisbal va presentar el seu alcaldable per la Bisbal. En Manel Magrinyà hi era i ens explica com va anar.
En un acte celebrat al Teatre Mundial de la capital baixempordanesa, va tenir lloc la presentació d'Òscar Aparicio com a candidat a l'alcaldia de la Bisbal en representació del grup municipal del PSC Independents. Va intervenir en primer lloc Txema Liste, metge i membre de la candidatura.
Jo tinc una vinculació amb aquesta població, aquest d'abril farà 25 anys. Quan van obrir el CAP, vaig començar a treballar. Soc metge de família i odontòleg.
L'exalcalde i líder del principal grup de l'oposició a l'Ajuntament de la Bisbal i actual cap de gabinet del subdelegat del govern a Girona va estar acompanyat per Marc Lamuà, candidat al Congrés.
Òscar, jo no sé si has estat o no el millor alcalde. No, hi ha moltes coses que es poden valorar, però el millor gestor n'estic plenament convençut, per això crec que ens has dit només una mitja veritat.
Ferran Camas, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social i director de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania de la Universitat de Girona, que encapçala la llista del PSC al Senat com independent.
Les persones com l'Òscar Aparicio us he de dir que a la universitat les trobem a faltar.
I Sílvia Paneque, candidata a l'alcaldia a l'Ajuntament de Girona, amb qui Òscar Aparicio va col·laborar estretament durant la seva etapa com a regidora de Drets Socials de Girona.
Té un criteri de la justícia tan marcat que a vegades jo crec que és el que li ha portat algunes de les decepcions que ell em feia esment i que sé que ha tingut, perquè quan les coses no van pel camí just, l'Òscar a vegades es desespera.
En la seva intervenció, Òscar Aparicio va avançar algunes de les propostes de la formació per tal de fer front als problemes de la ciutat.
Tenim un desequilibri econòmic, avui sortien les dades i han sortit històricament en aquests darrers anys, la ciutat de Bisbal està a la cua de la capacitat econòmica dels ciutadans per renda per càpita. Tenim un dels nivells més alts d'atur, per tant, aquest desequilibri s'ha de corregir ja.
També es va donar a conèixer el nou logo del grup.
Doncs una notícia que ara ens porta cap a Palamós. Endarrereixen fins a finals de maig el judici que ha impulsat la CUP de Sant Joan Palamós pels atacs que va patir la seva campanya en defensa dels presos polítics. Els fets es remunten a l'estiu del 2018, quan un grup d'ultradreta va robar i destrossar el material a l'Anacentín.
Efectivament, al juny del 2018, la CUP de Palamós va preparar una exposició al carrer amb el permís de l'Ajuntament. La mostra s'emmarcava en la campanya Ni una més, a favor dels presos polítics. Consistia en una sèrie de cartells, llaços i pancartes penjats a l'Avinguda de Catalunya de Palamós. Des del primer dia van patir atacs i destrosses que van continuar els dies següents. La membre de la CUP, Roser Huete, recorda quin va ser el punt d'inflexió per denunciar els fets.
Un dia vam veure que ens havien robat 8 cartells, un quadre de doble sencers, i que hi havia un de fet malbé. Llavors vam dir que ja n'hi havia prou, perquè aquella campanya ens havia costat peles, i que ja n'hi havia prou de vandalisme i de feixisme en el poble, i vam decidir d'anar a posar la denúncia. I vam tenir la sort que resulta que aquella nit els havien atrapat infraganti a uns quants fent el robatori.
Després de gairebé un any de tot el que va passar, ara han arribat a judici. Huete valora així el que pot passar avui.
Si la justícia és justa, doncs com a mínim els hauria de condemnar a pagar els costos del material que han fet malbé, a part del que sigui pel delicte que han comès. No les tenim totes amb nosaltres, perquè últimament estan absolent la gent que va pels pobles amb la cara tapada arrencant coses que són d'uns altres.
La Copaire també ha dit que es presenten amb un 50% de possibilitats de guanyar el judici.
No, dèiem que no ha de passar avui, recordeu, el judici no es fa avui, sinó que s'ha endarrerit el 29 de març. El Consell Comarcal del Baix Empordà té la pilota sobre la seva taulada sobre la gestió del menjador de l'Institut de l'Escola Guillem de Montgrí. Després del requeriment per part de la Generalitat a l'ens públic, ara haurà de contestar la seva petició. Així ho ha avançat Jordi Masferrer, president de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes de l'Escola Guillem de Montgrí. Ho va avançar ahir, i avui alguns mitjans ja interpreten que és que ells rebran l'adjudicació, que el servei del menjador tornarà a l'Associació de Mares i Pares. Això no ens ho va dir ell aquí a Ràdio Capital. Però això, amb en Gerard, repassem què és el que ens va dir realment.
El passat desembre, durant el Consell Comarcal del Baix Empordà, Joan Català, president de l'òrgan, va dir que si la Generalitat de Catalunya demanava que tornés les competències en matèria de la concessió del menjador de Montgrí, ho faria. Tot i això, cal destacar que parlen de revocar la concessió. Actualment, una empresa externa va guanyar la llicència de la gestió. És per això que el Consell Comarcal demana la revocació d'aquesta concessió. Tal com ha assegurat Joan Català a Ràdio Capital, si és un òrgan superior al Consell Comarcal, no hi hauria danys ni perjudicis. Ara, com ha explicat Jordi Masferrer a Ràdio Capital de l'Empordà, qui s'ha de pronunciar després de rebre aquest requeriment és el Consell Comarcal. Això ha avançat durant el supermatí aquest dimarts.
I és el Consell Comarcal que s'ha de pronunciar. Però nosaltres no hem tingut accés a aquest conveni, o sigui que no sabem en quin punt està, ni què diu, ni res.
Preguntat per aquesta emissora, Català ha confirmat que han rebut el document aquest dimarts i que encara l'han d'estudiar. A hores d'ara no tenen cap previsió de futur, perquè cal saber com actuaran. El problema per a l'AMPA de l'Escola Guillem de Montgrí és si el Consell Comarcal decideix tornar la pilota a la taulada de la Generalitat de Catalunya. Ho ha dit Masferrer a aquesta emissora.
I que el Consell Comarcal ara té, com ells fan servir aquesta terminologia, ell té la pilota al seu terrat. Aviam, nosaltres, no sé, tampoc som polítics i sempre pensem que aquesta serà l'última, però clar, jo no sé si ara des del Consell Comarcal tornaran a tirar la pilota a la Generalitat, com ja han fet dos o tres vegades.
A hores d'ara, el futur de la gestió es desconeix, però des de l'AMPA asseguren que el nivell de qualitat ha baixat i que ells, a diferència del càtering, no tenen ànim de lucre. De fet, han destacat la inversió en el forn de 10.000 euros que està en mans de l'empresa guanyadora de la licitació.
Un minut per 9:15 del matí, us expliquem un gran èxit. Un gran èxit, en aquest cas, per l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, perquè el viver d'empreses Altamar està en quarta posició dins de tot l'estat al rànquing que publica Funcas, que és la Fundació de Caixes d'Estalvi, que ha estudiat més de 500 vivers a tot l'estat. Eugènia Güell.
Sí, exacte. A partir de l'anàlisi d'aquests vivers, estableix rànquings i categories en funció de si són vivers avançats, mitjans o modestos. El viver Altamar de Calonge, doncs, ocupa la quarta posició de vivers mitjans en tot l'estat espanyol. El viver d'empreses Altamar de Calonge i Sant Antoni va entrar en funcionament a principis del 2017 i ara mateix ja té 16 empreses usuàries. Està situat al Palau Firal i posa a disposició als emprenedors 9 despatxos, una sala de treball i unes espai de coworking de 80 metres quadrats. Recordem que va néixer de la mà de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Calonja i l'alcalde Jordi Soler ja ho ha destacat com un dels projectes més importants. Escoltem-lo.
Entre els projectes importants d'aquesta legislatura passada, el viver d'empreses ha sigut un dels més importants, que a més per mi, en certa manera, distinguint-te com el quart del que és la península espanyola, doncs fa que això encara sigui més important i que té il·lusió per seguir invertint en promoció, en empreses, en emprenedors. Val a dir que hi ha hagut un esforç econòmic important aquí al darrere, però que en 2 anys el donem ja per amortitzat.
L'estudi Funques, que és aquest estudi que ha categoritzat el viver, analitza la situació actual dels vivers d'empreses i també de les acceleradores a Espanya com a catalitzadors del desenvolupament del teixit empresarial de tot el país, en un context en què l'activitat emprenedora s'ha convertit en un instrument dinamitzador de l'economia i en una peça clau per la innovació, la competitivitat i el creixement.
Gràcies, Eugènia. Una de les notícies que us estem explicant avui al Supermatí de Ràdio Capital. Més, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha posat en marxa les obres per millorar la connectivitat per als vianants entre el Passeig de Catalunya i l'estació d'autobusos. Aquesta actuació respon al Pla Municipal de Supressió de Barreres Arquitectòniques i compta amb un pressupost de 75.000 euros. Maria Monteis.
Exacte. Per tal de facilitar la circulació de veïns i veïnes per accedir a l'estació d'autobusos del municipi, s'està ampliant la vorera del pàrquing públic de la carretera de l'Estartit entre 70 i 80 centímetres, després d'haver-hi retirat el parterre enjardinat que separava la vorera de l'aparcament. Aquesta nova separació es farà amb una tanca de fusta i s'afegiran topalls pels vehicles. La nova vorera s'eixamplarà al final del xamfrà abans d'arribar al pas de vianants de l'estació d'autobusos. Les tasques les estan duent a terme la brigada municipal i els operaris del Pla d'Ocupació, Treball i Formació. Amb aquestes obres s'està donant continuïtat a la important actuació de supressió de barreres arquitectòniques que es va fer arran de l'execució del projecte escollit en els primers pressupostos participatius organitzats durant el 2017.
Gràcies, Maria Monteix. Anem als esports. I és important que us expliquem tot el que té a veure amb els esports d'avui al Baix Empordà, perquè amb l'arribada de la Setmana Santa tornen els tornejos esportius de la Costa Brava. Dilluns va tenir lloc la presentació del Costa Brava Girona Bàsquet i el Top European, dos tornejos de bàsquet que tindran lloc en diversos pavellons de Girona i Rodalies, entre els quals es troba Platja d'Aro, seu de l'esdeveniment i on es va fer la presentació. Laia Bodro.
La pivot xeca de l'Espart Citylift Uni Girona, Júlia Reisingerova, madrina dels tornejos, va ser present a l'acte, que també va comptar amb la presència de l'alcalde de Castell-Platja d'Aro Segaró, Joan Giraut, el regidor d'Esports, Antoni Boteller i els organitzadors. Els tornejos d'aquest any no només presentaran un rècord de participació, sinó també de diversitat, perquè comptaran amb la presència d'equips procedents de 4 dels 5 continents, des de diversos equips europeus, com els Alguiris Lituà, passant pels Exòctics IXA de Kènia o a la PCA de Dubai, fins a la prestigiosa high school americana Palm Beach Garden Stars. El Costa Brava Girona Bàsquet arrencarà la seva 6a edició més consolidat que mai i acollirà una 80ena d'equips durant els dies 18, 19 i 20 d'abril. Les categories masculines mantenen el seu format de 16 equips per grup, mentre que les femenines han experimentat un fort creixement i comptaran amb 26 equips. Se celebraran més de 200 partits de les categories cadet, infantil i mini als pavellons de Castell-Platja d'Aro, Fontejau i altres municipis gironins. Hi participen equips de fins a 9 països diferents com els Alguiris de Lituània o l'Esparta de Praga, a més de diversos equips catalans i espanyols. El bàsquet començarà, però, uns quants dies abans amb la segona edició del Top European. Després de l'èxit del seu debut l'any passat, el torneig tornarà a concentrar l'èlit del bàsquet europeu a Platja d'Aro del 14 al 17 d'abril. L'anfitrió, el Futbol Club Barcelona, estarà acompanyat d'equips com l'Apollo Amsterdam, el Ratio Farm ULM o l'Institut Estadounidenc Palm Beach Gardens Stars.
I a aquesta hora del matí estem a punt d'acabar el repàs informatiu del Baix Empordà, però us expliquem que el Festival de Música de Bagú ha presentat la programació de la 42a edició d'aquest festival, que serà una de les més eclèctiques. Marc Clapés.
La programació de concerts inclou la presència de Joan Dausà, Jofre Bardagí, Xerim Arasté, David Busquets, Morgan, Los Bambo Jambo, Duquendi, Chicuelo, Falsiots Ninja, Ufan Fort i un nou homenatge a Carmen Amaya. El Festival de Bagú començarà el 27 de juliol i s'allargarà fins al 24 d'agost. Les entrades ja estan a la venda al web del festival.
I tenim escoltant de fons i l'escoltarem amb moltes ganes perquè ens agrada moltíssim aquest Jo Mai Mai de Joan Dausà.
I obro la porta a la Judit. Avui ben sala, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla. Quan sona taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Hèctor diu, jo mai mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella ve.
Passen 8 minuts de 8:45 del matí. L'ambient que genera aquesta cançó, el Jo Mai Mai, és màgic. Ara el que hauríem de fer és recordar o explicar-vos el comentari que ens deixa avui l'Adrià Pujol, que és l'escriptor, antropòleg, col·laborador de Ràdio Capital i que periòdicament ens deixa un comentari com aquest.
Bon dia, oients, oyentes, ara que està de moda desdoblar el llenguatge, avui us parlo caminant des de la capital de Catalunya, en Barcelona. Per això sentireu soroll circumdant. I us parlo per convidar-vos a un acte que es farà el 4 de maig a l'Espai Ter, a Torroella de Montgrí. Un acte, farcit de concerts, de parlaments, d'idees, d'expressió, bàsicament al voltant de el socors que necessita la Costa Brava. Ja sé que sovint us parlo d'aquest tema, però és que aquesta vegada es tracta de l'acte central en uns quants músics, artistes, polítics, advocats, gent del carrer, explicarem, direm amb la veu alta i clara què pensem del que està passant a la Costa Brava. Es tracta també, i per això us convido, d'un acte unitari, d'un acte que pretén aglutinar, jo diria, posaria la mà al foc, que tots vosaltres, que tota la gent que sentiu aquesta emissora, de tota la gent que us estimeu aquesta Costa Brava, i que no és una estima romàntica, que també, sinó que és una estima que neix de l'experiència i que sap, que a la Costa Brava no hi cap un totxo més. Per tant, 4 de maig, insisteixo, veniu, farem grup, parlarem, posarem el mirall davant de tots nosaltres, no serem condescendents, no direm que els defensors de la Costa Brava som millors o superiors a la gent que poder i vol fer negoci. No, irem d'una altra manera, irem del pal, parlant clar, que la Costa Brava mereix un altre tracte. Això què vol dir? Això vol dir que entre tots i totes, ja que estem d'acord, perquè són les converses de carrer, això és el que diem tots i totes quan ens trobem cada dia a mercat, als bars i a les botigues, el que direm aquell dia, el dia 4 de maig, a l'Espai Ter Montgrí, és que ja n'hi ha prou, que no pot ser que per l'esquena, d'amagat, a la rebotiga, sobretot els anys de la crisi econòmica, quan tothom mirava de treure el cap, o bona part de la gent mirava de treure el cap des del pou de la misèria, per darrere, mentrestant, tot un seguit de personatges que ja sabem qui són, en connivència amb alguns alcaldes, i tot, van aprofitar per engegar els projectes que malmetran una costa i que la deixaran amb una fesomia que ni fills, ni nets, ni besnets de tots nosaltres, els oients d'aquesta emissora, reconeixeran. Per tant, veniu el 4 de maig, veniu a fer grup, veniu a fer pinya, ens hi juguem no només el paisatge, i no només la costa, ens hi juguem una manera de ser que no podem deixar que desaparegui per culpa de piconadores, promotors i negocis fraudulents, finalment, que no portaran més riquesa, i ho sabeu. Vinga, que vagi bé, bon dia.
Gràcies, Adrià. Mira, només faltava aquest. Marc, hola, bon dia, què fas?
Hola, de nou, torno a estar aquí ja per informar-te d'això, una cosa que crec que et pot interessar. L'altre dia vas dir que no sabies on deixar coses que més endavant creus que et poden fer servei. Doncs
sí que t'ho vaig
dir. La solució. Costa Brava Space és l'únic espai a l'Empordà amb trasters metàl·lics de 2,5 metres d'alçada. 20 amant diversos des d'1 a 20 metres quadrats, sí, i preus entre els 15 i els 150 euros al mes. Els clients confien mobles, armaris, cadires, sofàs, neveres, llits, barbacoes, estris de cuina, joguines o maletes de roba mentre fas les reformes a la casa, la llogues per temporada o l'estàs canviant. Però no parlo de trasters qualsevols. No. Els espais de Costa Brava Space compten amb tots els serveis. Seguretat, videovigilància i accés exclusiu les 24 hores del dia perquè puguis anar allà, deixar, recollir el que vulguis i quan tu vulguis. Truca o envia un WhatsApp al 649-025-592. 649-025-592. I ja està, tu. Ja pots continuar amb el programa, eh? Apa, tinguis un bon dia. Adéu.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Feu-vos subscriptors de la revista de Palafrugell. Rebeu cada mes a casa la revista. 12 números per només 30 euros. I si us en feu subscriptors ara, podreu guanyar un menú de la garoinada per dues persones valorat amb 80 euros. Per més informació, truqueu o envieu un WhatsApp al 652-82-9747 o envieu un correu electrònic a revistapalafrugell@gmail.com. La revista de Palafrugell a casa vostra.
Hola, sóc la famosa merda del WhatsApp i t'he d'explicar una cosa molt important. Saps que puc salvar-te la vida? Com ho sents? Gràcies a una simple prova de Femta pots evitar tenir càncer de colon. D'una manera higiènica, còmoda, senzilla. Uneix-te a les nostres segudes que farem per tot el país per parlar d'aquesta malaltia. A més, si tens entre 50 i 69 anys, és especialment important que et facis la prova. Informa-te'n en el teu centre de salut. Jo m'assec contra el càncer de colon. I tu? Això no t'ho dic jo. T'ho diu l'ASC Catalunya contra el càncer. ASC.es 900 100 036. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com cada dimecres, parlem amb la Teresa de la llibreria El Cucut de Torroella perquè ens expliqui novetats editorials. I, de fet, és l'últim programa que fem abans de Sant Jordi, perquè la setmana que ve és Setmana Santa i no farem programa. I també l'últim programa abans del berenar literari, eh?
Sí. Convido a tota la comarca, bueno, a tot Catalunya, que vinguin a aquest berenar, sobretot perquè hi haurà... Bé, mira... més de 115 escriptors que ahir una mica per curiositat vaig sumar els títols que sumaven entre tots, són 690 títols extras, és a dir, no el que hi ha a la llibreria habitualment, sinó que tot això s'hi suma, i és un remenament d'uns 4.000 volums el fet de que el berenar literari sigui una mica extra, siguin escriptors molts molt coneguts, d'altres no tant, però sempre gent molt molt interessant que quan els atens de davant i tens una mica de conversa i t'expliquen el seu projecte i el que han escrit i per què ho han escrit, bé, t'enamores irremissiblement. Jo convido, vaja, a tothom que els agradi llegir i que els agradi passejar entre llibres, que Dijous Sant siguin al Cucut.
Quin,
a la tarda.
Quin és el plat fort? Tu què destacaries allò perquè la gent...
Ve la Teresa Jové, una dona de més de 90 anys que ja és premiada i que ja és molt estimada amb novel·les d'intriga històrica. Ve la Sílvia Soler, Vicenç Pagès, ja el coneixeu, Borja de Riquer, un dels historiadors catalans més importants que tenim ja des de molt jove, escrivia amb el seu pare, Martín de Riquer, i ja seran aquí també per parlar d'aquesta història mundial de Catalunya, que ha sigut un dels èxits des dels Nadals fins cap aquí. Són escriptors amb majúscules, gent que es dediquen a l'escriptura. Hi ha també, evidentment, el que és periodista i en un moment donat fa una bona novel·la i pot cridar l'atenció perquè és una persona més coneguda a altres nivells, o com en Gerard Quintana, que és músic i que tothom el coneix com a músic, però que aquest no és el seu primer llibre, sinó que és el seu tercer llibre. I per tant, a vegades no ens donem compte dels noms dels autors que tenim i ens agafa de sorpresa quan un editorial doncs crea una novetat, en fa molta publicitat i sembla que sigui el primer que fan. No. Ja us dic que per dir no uns quants, perquè és que esclar, 115 m'han deixat moltíssims. Rafael Nadal, Vicenç Pagès, Cortiella, Sílvia Soler...
T'anava a dir que
nosaltres ens hem endut una sorpresa, perdona que detalli, però hi ha un senyor que es diu Panicello que té com 15 novel·les juvenils i nosaltres amb 32 anys de llibreria doncs no ho havia identificat, la novel·la juvenil. A vegades passa que les tens en una secció que dius, mira, aquest títol, te saps un títol, el mur, val més que no m'ho expliquis, o sigui, uns quants títols que de sobte dius, ostres, i l'autor, bueno, doncs l'autor es diu Panicello i aquest senyor serà aquí, ja et dic, amb més de 15 llibres juvenils publicats. Uh-huh. Tinc moltes ganes de saludar.
Rafael Nadal apunta alt, no?, a les llistes de més venuts aquest any.
Sí, clar, en Rafael és un home que és tan amable i generós amb les seves intervencions, on sigui, tant en els mitjans com també en presentacions de llibres particulars i personals, en clubs de lectura... Sí. I a més és entusiasta, vull dir, no t'explica la novel·la, però és allò que dius, bueno, Rafel, ja la vull començar a llegir, ja, gràcies. ja és molt, molt interessant, de debò us ho dic, i sobretot això, la sorpresa, perquè no sé què dius, o sigui, en el Berenar Literari va venir fa uns 5 anys la Mercè Quartiella, que era una desconeguda, i ara és Premi Llibreter, saps? O en Joan Manuel Soldevilla, que havia tret alguns assajos sobre Tintín, que és un tintinòleg importantíssim, i ara doncs, és l'autor de l'Amic de Praga, s'ha traduït al castellà també, ha fet l'exposició i ha estat pergant dels 90 anys d'en Tintín a totes les, tots els llocs on s'han portat l'exposició. Vull dir que a veure, els noms de les persones és que tothom qui és aquí porta un gran currículum a darrere. Que passa que, esclar, no sempre n'hem sigut conscients.
Uh-huh. I de quina novetat parlem avui?
Mira, doncs us vull parlar d'un llibre que no en perdrà gairebé ningú, però aquestes són les meravelles que m'agrada detectar, descobrir i sobretot recomanar. Uh-huh. El que no serà el número 1 més venut d'aquest Sant Jordi, però que m'ha robat el cor i que penso que té una trajectòria molt llarga. És un llibre preciós. L'autora es diu Simona Rabeck, és una dona eslovena que viu a Barcelona ja des de fa anys, que ha traduït moltes obres del català, o sigui, ha traduït a la Maria Barbal, a Nan Cabré, a Caldés, Moncada, a l'eslové, i també obres eslovenes al català. Per tant, ella viu a Barcelona des de fa molt de temps, i ha escrit com un poemari de narrativa, com el que diu l'editora, postals literàries, en una narració que es diu Torno del bosc amb les mans tenyides. L'editorial és Gavens, i tinc un paràgraf per llegir-vos, si és que us fa gràcia.
Home, i tant, sí, clar.
Mira, ella comença, això són pensaments que l'han agafat en diferents punts, en diferents moments de la seva vida, viatja molt, m'imagino que desgoverni aquí, i quan té un pensament d'aquest el converteix en literatura, i ara veureu de què us parlo. Diu, durant el vol no aconsegueixo calmar-me. La respiració continua agitada i la ment es mou precipitadament d'un pensament a l'altre per la tensió que em provoca el cel. Per què sempre sento aquest neguit? Perquè mentre volo, sento la llibertat. Observo la meva vida des de lluny. La veig dividida en etapes, parcel·lada i distant. Mentre volo, veig com els camins que havia escollit es creuen en angles aguts i com es formen els punts d'inflexió que em defineixen. Mentre volo, sospeso les decisions preses, m'examino i m'analitzo. Me n'adono de la meva existència. Penso més ràpid allà dalt. Respiro com un gosset que han tirat a l'aigua en contra de la seva voluntat. Aquest és un bocí d'un pensament tan fugisser com nosaltres tindríem mentre anem amb avió, que de sobte penses que, ai, bueno, què hi faig aquí dalt? I ella ens fa aquesta postal literària, com diu l'editora de l'Avens. Mm. No sé si us ha agradat, jo ho trobo preciós.
Sí, absorbent també. Sí.
Absorbent també, molt i molt clar. A mi m'agrada molt aquesta alta literatura senzilla que la seva puresa està aconseguida a partir de la neteja de vocabularis excessivament barrocs o de floritures i d'adjectius forçats. Vull dir, m'agrada aquest estiu moltíssim. Mm.
Doncs Teresa, escolta, moltes gràcies, eh?
A vosaltres.
I que vagi molt bé el Berenar Literari, a Sant Jordi, se us ajunta la feina aquest any.
Molt bé, sí, en el Berenar ens veiem, d'aquí que veniu, sí, molt bé. I, bueno, i repetim això, convidar tothom, que ens fa molta il·lusió que aquí no s'hi capiga tu, que d'això es tracta.
Una de les grans cites literàries del país, el Berenar Literari del Cucut, que es fa dijous o divendres?
Dijous, 18.
Dijous 18 a la tarda a Torroella de Montgrí. Teresa, que vagi molt bé. Bon dia.
Gràcies a tots. Adéu-siau. Bon
adéu.
Dia.
Ara és l'hora d'explicar-vos l'actualitat d'allò que passa més enllà de les nostres fronteres, és a dir, l'actualitat de Catalunya, d'Espanya i també de la resta del món, i ho fem com cada dia amb l'Alba Lejide. A qui li preguntem, que li demanem que ens expliqui per què Junts per Catalunya demana a la Fiscalia que resolgui immediatament el cas del fiscal de l'Audiència assenyalat per espiar Carles Puigdemont. El portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, reclama que Carlos Bautista expliqui què feia a Bèlgica, quanta gent va participar a l'operació i, escoltem-lo, que l'Estat demani perdó.
Si us plau, que la Fiscalia resolgui de manera immediata aquesta situació. És una situació gravíssima. El que passa que ens hem acostumat cada dia a viure situacions gravíssimes. I la gravetat de la gravetat de la gravetat reiterada fa que, diguem-ne, tot acabi tenint un punt de normalitat. Que el fiscal Carlos Bautista se'n vagi a Brussel·les, que col·loqui les balises, els cotxes, el cotxe de Puigdemont, que sigui el cap visible d'una operació d'estat d'espionatge, de control.
Segons s'ha pogut saber de fonts policials, la policia belga assenyala en els seus informes Carlos Bautista Samaniego, un dels principals experts estatals en euroordres. Els agents el situen a finals de gener del 2018 en un hotel de Brussel·les que consideren clau en l'operació d'espionatge arran d'una trucada d'una de les targetes SIM britàniques relacionades amb les balises. El fiscal espanyol era a Brussel·les en aquell mateix hotel i durant la mateixa setmana que la policia belga creu que va començar el seguiment, segons les mateixes fonts.
Gràcies, Alba Lejide. La defensa de Josep Lluís Trapero demana l'absolució i assegura que mai ha posat els Mossos al servei dels interessos independentistes. En l'escrit a l'Audiència Nacional remarca que no han participat, intervingut o compartit el pla de la Generalitat i el Parlament per proclamar la República.
També sosté que el coordinador del dispositiu policial de l'1 d'octubre, el coronel Diego Pérez de los Cobos, mai va mostrar desconfiança cap als Mossos, ni va dir que el pla fos inoperant ni insuficient per complir l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I documenta que tenia un pla a punt dos dies abans del 27 d'octubre per detenir Puigdemont si la justícia li ho demanava.
I atenció, perquè la Unió Europea decideix avui fins quan s'allarga el procés del Brexit. Pel president del Consell Europeu, Donald Tusk, ell ofereix als 27 països una pròrroga flexible màxima d'un any.
El Parlament britànic va ratificar dilluns la petició que la primera ministra britànica Theresa May va fer a Brussel·les per tornar a prorrogar el Brexit fins al 30 de juny. Però els líders dels 27 països començaran la reunió treballant sobre un esborrany que proposa una pròrroga flexible més llarga, amb una data límit que determinaran després d'un debat que es preveu llarg.
3 minuts per acabar el programa, és l'hora de l'agenda. Us explicarem que el Museu de la Pesca i la Capella del Carme mostren com era la navegació fa 2.000 anys a través de l'arqueologia subaquàtica. Martí Seguer.
L'exposició s'ha creat a partir de les darreres investigacions realitzades a l'entorn de la navegació, el comerç i les investigacions aplicades als vaixells que transitaven fa 2.000 anys per les costes catalanes. El paisatge de la costa que s'estén entre el Llenguadoc-Rosselló i Alacant ha canviat al llarg del temps. A l'antiguitat estava formada per aiguamolls i albuferes alternats amb platges de sorra i franges de costa rocosa. El Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya va excavar entre el 2012 i el 2016 dues naus comercials enfonsades a les aigües del port de la Selva. L'excepcional conservació de les restes ha permès estudiar com estaven construïdes i descobrir els secrets d'una arquitectura naval de gran interès. La mostra, de manera interactiva, ens permetrà conèixer i entendre millor la navegació costanera de fa 2.000 anys.
Gràcies, Martí. Avui t'hem donat feina, eh? Avui t'hem donat moltíssima feina. Acabarem així aquest programa. Abans, atenció, com sempre, fem un repàs de l'actualitat meteorològica amb l'Albert Aparicio.
La jornada es presenta matí amb cel ennuvolat i amb creixement de més nuvolositat a la tarda. Les temperatures van a la baixa amb 5 graus de mínima i 18 de màxima. I els propers dies seguim amb força inestabilitat, amb més nuvolositat a la tarda que al matí.
No, sí, ja ho he dit jo, que t'havíem donat feina, però no me'n recordava que avui feies tu el temps, Martí, així que moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots els que ens heu escoltat. Disculpes pels problemes tècnics. El Supermatí torna demà puntual a les 8 del matí per acostar-vos tota l'actualitat d'allò que passa al que us és més proper, al Baix Empordà. Fins demà, moltíssimes gràcies.